Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i vint minuts, hem encetat el 2025 i des del Centre de Reeducació de Vic, un any més, el que haga falta. Román Pérez. Román, bon dia, bon any.
Bon dia, bon any.
Prometo no dir bon any ja mai més en aquest 2025, perquè estem ja
sí.
A 17.
Es veu que a partir del 15 ja no es pot dir.
Bueno, ja no ho sé, uns altres diran que a partir de la Candelera, quan tanques el pessebre, ja no d'allò, però bueno.
A partir del dia de la croqueta.
A partir del dia de la croqueta. Em sembla que era ahir o abans d'ahir, el dia mundial de la croqueta.
Ahir, ahir.
Era ahir, el dia mundial de la croqueta.
Sí, sí, ho trobo graciosíssim.
Bueno, hi ha d'haver dies per tot.
Sí, sí, a mi em sembla bé. La croqueta és una cosa que mereix tenir un dia.
És veritat. És veritat. Un dia internacional, si no mundial. Ens van quedar, en deien Román, amb una frase que vaig dir i que continuaria dient i que tinc la sensació que cada vegada ho necessitarem més: algú que ens cuidi l'ànima. I sí. Després em vas afegir un altre, que és: tothom té problemes.
Sí.
I és veritat, sí, que tothom té problemes.
Sí. Bé, tu vas sortir i dius: qui no té problemes? No? Sí, sí. Efectivament.
És que a vegades es pot tenir aquella sensació que quan un parla amb un altre diu: oh, què em passa això, què passa allà? I aleshores un pensa un moment: bueno, a tothom li passen coses, no? A alguns, evidentment, li passen coses més preocupants que d'altres.
Bueno,
està clar.
Aquí està la qüestió. Està en clar. La naturalesa de les coses.
De les coses que ens passen.
En la intensitat, en la freqüència, en les conseqüències.
En la durada.
En la durada. Això és el que dic, perquè la vida, això, són conflictes, són problemes. Ja sabem en quin moment ja no tens més problemes.
Sí, sí, sí.
És quan estàs en el calaix.
Home, aquí, anava a dir, sí, sí. No se'n guarda una vida on no passin coses.
Efectivament.
On no passi res.
Efectivament.
Jo no sé si hi ha algú que persegueix que no passi res.
Bueno, jo et diria, això entraria prop d'algú depressiu.
D'acord. En canvi, sí que perseguim. L'estabilitat ens acostuma a donar benestar?
Bueno, clar, depèn molt de l'època de la vida. Dic, a un adolescent l'estabilitat
l'és absoluta. El mata.
Clar, el mata. Trobaria un avorriment.
Sí, sí, sí.
No? A una persona de més anys, anar a salto de mata, pues la majoria de les persones no és el que vol. Vol una certa estabilitat que dona seguretat.
Això acostuma a ser, ho dic així i em matises, un procés natural que forma part de la nostra, no sé si dir, com biologia, sí,
bon, del psiquisme, desenvolupament de la vida, és a dir, les etapes. Sí, sí, sí. A veure, sent que sempre necessites un cert equilibri, una,
sí,
això
sí.
Forma part.
És a dir, que tenir estabilitat no vol dir deixar de tenir motivació per les coses.
Efectivament,
eh?
I tenir, diríem, reptes o coses noves. Els canvis, o sigui, formen part de la vida també, no? Ara que abans deies això del Diògenes i
sí,
tal,
sí.
Que, bueno, que estem en aquesta època que tot...
Que en tenim uns quants de titulars que abordarem, eh?
Sí.
Però en propers programes, de res. La majoria de nens accedeixen a pantalles molt abans del recomanat. Un.
Sí.
Es triplica l'ús d'antidepressius entre menors de 15 anys. Un altre. Per què és important que els adolescents s'equivoquin més que els adults? Famílies de Guipúscoa donen amb la via per retardar l'edat del primer telèfon intel·ligent. En algunes localitats s'ha passat d'un 100% d'alumnes de segon d'ESO amb mòbil a menys d'un 20%.
Toma.
Per simplement, que no és poca cosa, allò de una conjura entre famílies,
sí, sí.
Per dir, s'ha acabat això i això anirà d'aquesta manera.
Bueno,
per tant, et dic que
sí, sí, tot
un munt de titulars dels quals anirem parlant...
Sí, però veus que justament és molt estimulant la realitat,
que,
eh?
Sí,
si es porta,
sí,
potser
sí.
Ens atropella
un
una mica.
Per un costat hi ha una preocupació, però per un altre costat hi ha una esperança, també.
Hi ha una reacció.
Sí,
és que...
Que és el que sempre has demanat.
Sempre, sempre. Que... fixa't, a la que fa... Però no fa gaire, fa, jo diria fa un any... Van començar les escoles i algun polític vinculat a l'educació a dir que això no anava així, que això... Doncs de seguida hi ha més veus que es sumen i és que a part de que es cau pel seu propi pes, que no s'ha de ser un geni tampoc. Aleshores, a la que hi ha consciència del que implica, de les implicacions que té aquest ús tan temprenenc de les pantalles, doncs els pares, clar que es posen les piles.
Però sí que em va cridar l'atenció que en el seu moment també ho deies, els nens els han d'ajudar els pares.
Sí.
Els pares els ha d'ajudar l'escola. I a l'escola l'ha d'ajudar algú perquè pugui també implementar aquestes restriccions o mesures o el que sigui, perquè al final s'arribi a un objectiu que complagui més o menys a tothom i que tothom consideri que és positiu per als nens, que són la balda més feble d'aquesta cadena.
Sí, ara me la jugaré una mica per dir que abans els pares tenien en el referent propi dels propis pares de l'educació rebuda un posicionament davant de les coses. I no necessitaven ni anar a Google ni anar a veure què feien els altres. Que, a veure,
sí,
no és
sí,
que no,
sí.
Però tampoc... I ara...
Crec que molts tenen entès. Els pares tenien un convenciment més ferm i una capacitat més ferma d'aturar determinades comportaments, determinades coses que no els agradessin i que entenien que no havien de ser.
Que no havien de ser, i ja està. El que passa... A veure, segurament, com dit, es pagava preus per això també, per aquesta banda, hi havia coses molt rígides, molt, molt impositives, molt... però clar, hem fet com una cosa tan pendular d'anar a l'altra punta, on...
Això... Que ara tothom necessita d'algú que li digui que...
Sí, però com dir-te, els pares, justament per ser pare has de deixar de ser fill. No necessites un altre papa que et vingui a dir... Com has de, que t'has d'escoltar gent i buscar referències, sí, sí, el que vulguis, però el de la decisió. L'altre dia trobo per la muntanya una parella amb un nen petit, però petit, vull dir, tenia 4 o 5 anys,
sí, sí, sí.
Preguntant-li per quin camí volien el nen que anessin, si pel de no sé què, no sé què, o per l'altre que era més facilet. Però quina pregunta és aquesta? O sigui, una cosa és consultar-li i una altra és donar-li la decisió. No hi ha cap necessitat, no té cap sentit.
Perquè els pares han de saber què és el millor?
Perquè, efectivament. O han de ser els responsables finals de les... I no fer creure al nano de que pren decisions sobre coses. Per exemple, entra la seguretat en lo de la via, entra una quantitat de coses que no estan a l'abast del nen. El nen no pot mesurar, no pot tenir coneixement. I aleshores, aquí sembla que els pares justament necessiten que l'escola... digui que això és el que un bon pare té que fer, una bona mare, i això és forma part de l'ideal i del manual del bon pare, diu, pues aleshores sí. Dic, bueno, mira, d'últimes, si ha de ser així, pues benvingut sigui. Millor això que no en la voràgine
però,
aquesta
però
onda.
Però entens que no entra dins l'ideal de la responsabilitat parental el fet de no faràs això perquè des de l'escola ens han dit que... No clar, cal que t'ho diguin des de...
Efectivament, o sigui, diríem des de... Pensaríem que...
Des d'un extern.
Sí, aquí està. Aquí està. Perquè, però d'alguna manera, en l'era digital hem acabat com molt externalitzats.
És veritat.
No?
Sí.
És que passa per tot, Tu vas escriure un article, i ara el primer que fa, poses el títol...
S'ha acabat allò de, no, és que la televisió fan molt bé, apaga-la.
Que la televisió...
A la televisió fan no sé què, apaga-la.
Sí. Sí, sí.
Que era el que passava en la nostra època. No, sí. No t'allò, apaga-la. No tens cap obligació de tenir en
sèrie. Efectivament.
Cap ni una. A internet, no sé, bé, doncs no t'hi posis.
Sí,
no tens cap obligació.
Però això, escolta, qui compra
és
els dispositius?
És que la xarxa no sé què, no tens cap obligació.
Efectivament. Qui compra els dispositius? Qui els paga? Qui... Són els pares. Vull dir, és que, clar, queixar-te de lo que tu... Això alguns adolescents ho han dit, és que els pares, és que... Imagina't, estan tot el dia queixant-se, per què em regalen el mòbil? I per què em paguen la no sé què? Que són terribles, perquè, o sigui, clar, ells no volen que els hi treguin, però al mateix temps aprofiten a criticar els pares.
Aquí no falta, bé, també ho has dit sempre, que l'adolescència és l'època de criticar-ho tot,
sí.
Encara que em portis ben mi.
Exacte, encara que els hi convingui.
Però tornem al principi, allò de cuidar l'ànima i tothom té problemes.
Efectivament. No, perquè tu dius, necessitem gent, que no, o dèiem això, necessitem gent que ens cuidi. Jo crec que el primer que hem de tenir present és que necessitem cuidar-nos, cuidar la nostra ànima. Que sona una mica cursi, però com dir-te, o sigui, saps això? Hi ha una frase que a mi m'encanta.
Bé, de la mateixa manera que cuidem el nostre cos,
Sí,
allò,
sí, sí.
Bé, és cert, la frase del mens sana in corpore sano.
Absolutament, sí, sí. Que, igualment, mira, per això t'anava a dir la frase aquesta de que la salut és una cosa massa important com per deixar-la en mans d'un metge. És a dir, que molt bé, hem d'anar al metge, però al final el que porta la seva salut, el que sap el que li passa, el que ha d'aplicar les coses que li diuen, el que ha de, no sé, portar una alimentació relativament sana, etc., és el propi subjecte.
És que, esclar,
s'ha d'invertir en benestar.
En el cas de la salut, diguem-ne que ho tindrem bastant clar, anem a buscar què és una dieta equilibrada, què és un exercici físic que pugui fer, què és no sé què, però en el cas de l'ànima, què és cuidar l'ànima? Què és, com, de quina manera?
Bueno,
perquè no, així com en la salut, no, és que has de menjar més verdura i no has de menjar tanta carn, no? D'això. Amb l'ànima, què?
A veure, quan parlem del benestar, bàsicament és el benestar emocional. És una sensació subjectiva d'estar bé, de no posar-te en situacions incòmodes, de no anar responent a exigències que no comparteixes, en saber més què necessites pel teu benestar. Que no, de vegades no és obvi, no és evident. Per exemple, els pares han d'ajudar bastant els fills a proposar-li coses. Ja veuràs que si fas, que et trobaràs bé, et sentiràs molt més bé. Sí. Bueno, doncs els adults també hem d'anar buscant. Parlant del Dia Internacional, aviat ve també el Dia Internacional de la no violència i la pau. Que, clar, que es fa molt a les escoles.
Sí.
I jo, és que, clar, però és que a les escoles no hi ha guerra. És a dir, sí, hi ha violències, i està molt bé, la no violència,
sí, sí,
i està
sí.
molt bé que es proposi una altra cosa en positiu, que no és només que no, no hi hagi el violent, sinó que hi hagi una proposta en positiu, la pau. Però, clar, la pau a l'escola, no és gasa, ni... A veure, aleshores és, en comptes de pau, hauria de ser el benestar emocional. El benestar emocional en l'escola. I això és, hi ha sistemes educatius, l'anglès és un d'ells, que tenen una persona a l'escola que s'hi dedica al benestar emocional. És un eix transversal que travessa tota... Aleshores, revisa els programes, fa un seguiment de les diferents aules, de les diferents assignatures, per, diríem, tenir constància o cuidar de que els nanos es trobin a gust.
T'agafo una part de la frase perquè has dit... aquelles coses que ens fan el bé, intentar evitar les que no, però molt probablement podem agafar aquesta frase i dir hem d'evitar aquelles coses que ens provoquen tensió, tot i sabent que potser és bo que passem per una situació que no sigui agradable perquè segur que n'aprendrem alguna cosa?
Sí, sí, a veure, això per tot paguem preus. És a dir, que hi hagi un peatge o que hi hagi un preu a pagar per accedir a alguna cosa.
I t'ho pregunto perquè, com que molt sovint ens has deixat reflexions sobre la sobreprotecció,
efectivament,
evitar els moments que puguin... No estem parlant d'això,
No estem parlant d'això. Estem parlant de no exposar-te a coses que gratuïtament no et generen cap benestar i et faran passar malament.
D'acord. Que innecessàriament et generen...
Efectivament, que són innecessàries. Que tu dius, o sigui, no sé, a veure, si per tenir diners haig de treballar, dius, bueno, pues ja està, no és
sí,
així,
sí, sí.
És el preu a pagar per accedir a alguna cosa sí, sí. que és una necessitat, un objectiu i que figura que donarà alguna quota de satisfacció.
D'acord.
Diríem, si només és pagar preus per no arribar enlloc, sí. ja és un exercici més masoquista, diríem, no? Però dic perquè moltes vegades no es té massa en compte el benestar. D'alguna manera la pandèmia va fer notar molt més aquesta qüestió. No?
I n'hem sortit molt raros per això, perquè no. No sembla que n'hagi quedat un criteri clar d'allò que podem considerar un entorn de benestar, i en canvi ens ha quedat molta brasa d'una societat molt tensionada, de molta queixa per tot, a tota hora, de molt polaritzada.
Sí, sí, jo
que,
també...
Com si ens haguéssim quedat amb la queixa només.
Bueno, a veure, que anem a posar-ho... Que ha sigut una experiència traumàtica. I els traumes deixen traça.
I això és el que vivim ara?
I això jo crec que sí, sí. O sigui, per, com dir-te, per deducció, o sigui, tot sí, el que sí, ve sí. Després d'això té algun nivell de connexió amb això, té. I ha transformat moltes coses. O sigui, moltes coses s'han posat online. Jo dic, no he tornat a anar a una escola. Jo des de començaments del 2020 que no he trepitjat una escola. Totes les entrevistes són online. Per què? Perquè és més còmode, jo no surto del meu despatx. Però tu saps tot el que perdem pel camí? Ja no vaig a les escoles, que m'encantava, sí, sí, o sigui, sí. Perquè tu veus l'ambient que hi ha a l'escola, com t'acullen, veus el benestar que traslladen o sí, no, sí. Que tot això per la pantalleta no t'enteres de res.
Allò insubstituïble.
Efectivament, que la part experiencial, no?
Fixa't, a la qual no s'hi pot renunciar.
Efectivament, o que si renuncies et perds una quantitat de coses. Quina és una de les propostes actuals? Venta d'experiències, no?
Sí, és veritat.
Tots són experiències. No diguis, es poden experimentar
tot
coses.
Tots són experiències, sí.
Que bé, mai ho haguéssim dit, saps? Dius, però sisplau, és com tot, donar tota la volta per arribar al punt de partida, saps? Que just que arribarem a dir, pues mira, sense mòbil, no, un cap de sols està molt bé. Dius, ja, no em diguis.
Quan, de petits, qualsevol excursió era una experiència, encara que anéssim a Ribes o Vilanova o Pantans de Foix.
Efectivament.
Era una experiència.
Sí, tal qual.
Hem impostat moltes coses, doncs, com a...
Bueno, sí, ho hem perdut i les hem com de retrobar després d'una volta curiosa, no? Una volta curiosa.
I no sé si en aquest entorn en què tot s'ha de viure d'aquesta manera també és més dur per la nostra ànima adaptar-se a un entorn amb tants estímuls de positivitat perpètua i d'experiències a cada cantonada i de que avui això, demà una altra cosa.
No sí, sé. Però jo diria que la hiperestimulació no és d'experiències, sinó d'estímuls. Sobretot els que venen de la imatge i els que venen de les xarxes.
Què és un benestar que dura poc, això? Un benestar...
Bueno, té un punt embogidor. És no parar. Per això el problema és que hi hagi estímuls a la vida i que hi ha estímuls de diferents tipus, pues vale, sí, però el problema és la hiper. És l'excés, el bombardeig. Obres la tele, és un bombardeig.
Que haguem confós una mica el benestar amb la necessitat d'estar hiperestimulats.
Bueno, és que en la hiperestimulació és molt difícil el benestar. Si t'estan bombardejant de totes les bandes, has d'anar responent a coses... I on, a més, el temps aquest de pensar, de fer pausa, de veure si ho vull o no vull, si m'interessa o no, és anar tan corrents que no tens temps de veure ni cap a on vas, ni si vas. Bueno, el problema és això, l'hiper, i que, d'alguna manera, l'era digital ho té molt, el temps, la dimensió del temps.
Perquè demana, precisament, una connexió perpètua.
Permanent. Jo tinc persones que em diuen, bueno, estic venint, que després m'ho veig en el WhatsApp, perquè jo no estic venint
al WhatsApp. És a dir, que per WhatsApp estic venint.
Estic venint.
Quan tu deus pensar, no, esclar, ja em suposo que
venc. Efectivament, em dius que t'estic esperant. No?
Sí.
Però per què? És a dir,
la il·lusió... Ha de...
sí, exacte. Quina necessitat hi ha?
D'acord.
És una cosa com la il·lusió d'estar sempre connectats.
That.
Sempre. Estem en la hiperconnectivitat també. I hi ha un llibre que diu així, té un altre títol, i jo dic sí, i estem hiperconnectats, hiperestimulats i hiperangoixats. Perquè tot això...
Genera, vols dir?
Clar que genera angoixa.
Preferible la frase aquella, què passa, que no hi ha ànima que ho aguanti, això?
Exacte, ho aguanta, però paga amb costos importants i on hi ha justament la part reflexiva. No hi ha temps per les reflexions, clar, estem perduts. Aleshores és acostar molt a la cosa impulsiva, a la immediatesa, i com dir-te, a veure, no, nosaltres som serpensants, és a dir, pienso luego existo, vull dir, no broma, vull dir, és que tenim una existència que si no governem...
I aturar-se no vol dir allò, aturar-se i començo a pensar que sóc com vaig i no sé, vols dir
aturar-se? No, pensar per decidir, pensar per arribar a alguna conclusió. I no pas una cosa de la immediatesa...
D'aquesta compulsivitat.
Efectivament, sense... que acaba sent una cosa compulsiva, impulsiva, d'acció-reacció. Sí. Acció-reacció, fatal. Les persones som un desastre. Acció-reacció ens acosta a la violència, per exemple. Si no tens una pausa, una franja, no? Un filtre...
Sí.
Ens convé, a nosaltres ens convé molt refrenar una mica les passions, perquè com les deixem anar, són les guerres, són els enfrontaments...
O sigui que el punt número 1 de cuidar l'ànima vol dir deixar-la descansar de tant en tant?
Vol dir no aixutxar-la, sí. Sí, realment. No aixutxar-la, o sigui... No, donar
pau... I no és que algú sigui més capaç que un altre, que no sé què, sinó que és necessari que l'ànima pare, que s'oxigeni.
És que, si no, què tenim? Mira, problemes per dormir.
Sí.
Però a l'hora del dia, una cosa espectacular.
Es digui dormir / descansar, és igual.
Sí, bueno, és que, clar, va junt en el sentit que justament hi ha sons que no són reparatoris. La gent, o sigui, persones que es lleven, diu, igual de cansats que s'han anat a dormir. Mira, també tenim un Diògenes mental. Vull dir, hi ha aquesta cosa, acumular coses que estan allà, que van tenir un sentit en un moment...
I però que no acabem de purgar.
Després ja no, sobreviuen, són trastos, no? Per això és Diògenes, si no seria un col·leccionista seria una persona que té moltes coses. El Diògenes junta coses que no sobreviuen per res. O sigui, no tenen una...
Què? Donar voltes a coses que ja haguéssim hagut de resoldre?
Clar, efectivament. O no li donem voltes, a vegades fotem sota la catifa. I les apartem, però
ja
es va acumulant, anem fent de Diògenes. I justament crec que estem en un moment en què tot és molt estimulatiu, molt de fer, però molt poca elaboració, processar. És a dir, per lo qual necessitem molt la capacitat simbòlica i bàsicament la paraula. La paraula és el que permet... reflexionar...
Perdó, què és la capacitat simbòlica? Què vol dir això?
És la capacitat de representar-se les coses del món amb una representació mental, o sigui, una idea, no? Un pensament, és una substitució de l'acció. Jo puc dir, o sigui, no és el mateix dir-te és que ara, no ho sé... et feria un petó, que anar i fer-te el petó.
D'acord, entesos.
I aquí tenim tot un problema, que justament ha perdut com molta potència la cosa simbòlica. Bòlica. La imatge no és lo simbòlic. La imatge, o sigui, clar, tu pots veure una imatge i dius, però què significa això?
Una cosa és una imatge i l'altra la representació que fem nosaltres de la realitat, sigui d'una persona, sigui d'un paisatge, sigui d'un entorn, sigui de casa
de
nostra,
nosaltres mateixos,
de la família, dels amics...
Sí, de la vida que tens.
De la vida que...
No, de vegades un diu...
Bueno, és veritat, de vegades un diu, quina vida de merda, no?
Sí, no. I ve un altre i et diu, la vulguera jo.
La vulguera.
Pues sí. Ara li deia l'Albert, el Barça té el logo de Spotify, però no posa Spotify. Ai. És a dir, que ara ja en la imatge hi ha un llenguatge d'imatges, que és, jo què sé, si ve s'agafa un primitiu i l'ensenyes això, no dirà...
Per tant, és molt important pel nostre benestar emocional tenir una visió pròpia de la realitat que ens envolta i...
Sí. I veure què significa per nosaltres...
Que estigui més o menys d'acord...
Efectivament, que sigui coherent respecte a
allò que pensem, allò que creiem...
Efectivament.
I això és, diguem-ne, la mare del nostre benestar emocional? Que encaixi això?
Sí, i tant, i tant.
És igual que siguem petits, que siguem...
Efectivament.
És igual.
Justament, fixa't, la qüestió amb el trauma infantil és, i això ja ho deia Freud fa molt de temps, diu, és el nen o l'infant entre 2 i 4 anys, no? Que viu, veu o escolta o sent en el cos situacions que com té tan poca capacitat simbòlica i tant un llenguatge rudimentari, no té com protegir-se d'aquestes coses. I això és el que deixa traça de traumes infantils que tots tenim.
Està clar.
Bueno, parats,
sí, sí. I que d'alguna manera o una altra hem hagut d'anar resolent, per dir-ho així.
Sí. I quina resolució? De vegades, encara que sembli contradictori, i ho és, la resolució és repetir el trauma.
Tornar-lo a passar.
Diferent, constantment, eh? Surs d'una per tornar a ficar-te una altra, i tornar-hi. I aquí fa tot el contrari. Aleshores entra una cosa evitativa que mai més s'acosta a res que s'hi sembli.
Que allò que en el seu moment el va marcar.
El qual també condiciona la vida. Sigui perquè repeteixes, sigui perquè ho evites.
3:15, en 15 dies hi tornarem. El benestar emocional, importantíssim. Roman, gràcies. Fins d'aquí 15 dies.